Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I a Colòmbia. Les entrades, qui vulgui anar, ara mateix, ubit.live. ubit.live. El 9 del matí, Barcelona tindrà un nou enllumenat de Nadal que està dissenyat perquè es pugui veure a dues velocitats, la dels vehicles i també la dels vianants. S'instal·larà al passeig de Sant Joan, que és un dels nous indrets que s'engalanarà aquest any, i seran uns llums que retran homenatge al còmic i a la comunitat xinesa que resideix a la zona. En total, Barcelona il·luminarà més de 100 quilòmetres de carrers. Mar Poyato.
Mariah Carey ha sortit del congelador, Badalona ja ha muntat el gran arbre de Nadal i Barcelona tampoc vol fer tard. Fa dies que els llums estan penjats en alguns carrers i aquesta nit s'han acabat d'instal·lar els que seran la novetat d'enguany, les del passeig de Sant Joan. Un enllumenat que pica l'ullet als comerços de la zona, ho explica la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
Es va fer un concurs entre creatius per buscar la millor opció i estem molt contents de l'opció que hi ha, que fa un guinyó al còmic, a les botigues que hi ha en aquest entorn, també, que resulta simpàtic, que dona diferents visions.
Aquest any els llums de Nadal de Barcelona estaran encesos un dia més que l'any passat, però el consum serà menor. L'encès es farà el dia 23, amb un acte al Passeig de Gràcia per celebrar el 200 aniversari d'aquesta via tan emblemàtica de Barcelona.
139 milions de dòlars. Això és el que han pagat pel quadre Dona amb rellotge de Picasso. L'obra és de l'any 32 i representa una pintora que va ser musa de l'artista de Màlaga. Ara bé, no és la venda més cara d'una obra de Pablo Picasso, és la segona, després de les Dones d'Alger, per la qual es van pagar 179 milions de dòlars. Picasso, per cert, ja té 6 pintures que estan valorades en més de 100 milions. I en aquests moments, nova aventura dels Marvels, un musical de Los Secretos i els esports.
En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi receptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Els cinemes avui arriba a les sales de Marvels. What are you prepared to do? És la nova pel·lícula d'aquest univers i la seqüela de Capitana Marvel. En aquesta ocasió, però, la Capitana, interpretada per Brie Larson, s'unirà amb Miss Marvel, la protagonista de la sèrie de Disney Plus que porta el mateix nom, i també amb Mònica Rambeau, a qui els en recordareu per la sèrie WandaVision. Aquesta, a més, és la pel·lícula més curta fins ara de tot l'univers Marvel, perquè dura 1 hora i 45 minuts. Veurem com li va a la taquilla, perquè les previsions que llegim a la revista Variety no són gaire optimistes. Els experts preveuen que The Marvel recapti un màxim de 65 milions de dòlars als cinemes nord-americans aquest cap de setmana. Si es compleix la previsió, seria un dels debuts més baixos de les 33 pel·lícules que porta a l'univers Marvel. Aquestes pessimistes previsions influeixen unes crítiques tèbies, però s'abasté també un cansament i esgotament temàtic d'un univers que, després de l'enorme impacte d'Avengers Endgame, no ha aconseguit mantenir la fidelització de seguidors. La saga que continua aguantant és la de Caçafantasmes, que ha presentat primer tràiler del nou film. For the first time in New York history, Ghostbusters Frozen Empire és la quarta pel·lícula de la popular saga, que va arrencar l'any 1984 i està previst que s'estreni el març que ve, coincidint amb els 40 anys de la primera Caçafantasmes. També hi ha el tràiler de la versió musical d'una de les comèdies d'adolescents més conegudes de principis del 2000, Xiques Males. Oh, hell no! Tina Fey repeteix com a actriu, productora i guionista, però la resta del repartiment canvia de dalt a baix. 12 de gener serà el dia de l'estrena. I parlant de musicals, un dels millors grups de la movida, un dels millors grups espanyols, sense cap mena de dubte, tornen amb un musical que es dirà, com no podia ser d'una altra manera, A tu lado.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
És que tallar aquesta cançó és terrible, és terrible. L'obra repassarà la història d'un dels grups més populars de la movida i participarà a la mateixa banda que ara lidera Álvaro Quijo, que interpretarà els seus grans temes en directe. A més d'aquest mític A tu lado, ja assegurem que tampoc hi faltarà una de les millors cançons de la història de la música espanyola. O agárrate a mi, María.
Agárrate fuerte a mi, María.
De moment, el musical només es podrà veure 3 dies, 15, 22 i 29 de gener de l'any que ve, al Teatre Apolo de Madrid. De fet, demà divendres a les 12 es posaran a la venda les entrades al web lossecretosatulado.es.
Agárrate fuerte a mi, María.
Per cert, que un últim apunt musical. 9 de novembre ja tenim la primera de les cançons que participaran en el pròxim Festival d'Eurovisió. De debò, és que Jordi Ramos és insaciable. És la cançó francesa i sona així. Diu Mon Amour, tampoc s'ha deixat gaire el cervell, i l'intèrpret és Sliman, un supervendes del seu país. El tema competirà a la 68a edició del festival, que es farà a Malmo, a Suècia, el mes de maig. I a 24 hores de la reaparició de l'univers Sálvame a Netflix, diaris com La Vanguardia o El Periódico destaquen avui que Belén Esteban fa avui 50 anys. L'anomenada princesa del poble compleix mig any com un personatge televisiu, com un personatge de televisió inesgotable i també com una de les grans protagonistes de Sálvese quien pueda, l'aventura americana de 8 col·laboradors de Sálvame que ha produït Netflix. Un format que demà s'estrena en moments molt delirants.
Speak in English, photo, 1, 2, 3, 4, allí. Cariño, ahora te doy una botella de gazpacho, tranquila.
¿Qué quieres la receta?
És un programa que es va rodar només en 5 dies, un calendari ajustadíssim i molt intens que el director del programa, David Valldeperes, li va plantejar certs dubtes de com s'ho prendrien els col·laboradors. Ens ho explicava ahir al Món RAC1.
Que ells, que són especials i estan acostumats a fer el que els hi donen la gana, sempre dins d'un ordre, clar, a mi em feia por, perquè pensava, ja veuràs en 8, a Miami, perquè els rodatges a vegades començaven a les 7 del matí. A les 7 del matí que comencem a rodar vol dir que les noies per maquillatge necessiten una hora i mitja abans. És a dir, que s'havien de llevar molt d'hora. I jo pensava que seria molt més complicat, però la veritat és que es van portar de collons.
Valldeperes assegura que falta de saber la resposta del públic. A Netflix estan molt satisfets i que la productora ja ha pensat una segona temporada de Sálvese quien pueda per si Netflix s'anima a produir-la. Els esports amb Repsol, el Real Madrid i la Real Societat no fallen. S'han classificat pels vuitens de final de la Champions, quan encara queden dues jornades. Els blancs van golejar 3-0 al Braga, tot i tenir la baixa de Bellingham, mentre que la Real Societat va fer una exhibició contra el Benfica. S'hi va imposar 3-1, però abans de la mitja hora ja havia marcat 5 gols, 2 anul·lats per fora de joc. També s'han classificat ja per la pròxima ronda l'Inter de Milà i el Bayern de Múnich, que és l'únic equip que té la primera posició del grup assegurada. En canvi, el Sevilla va perdre 2-0 al camp de l'Arsenal i està obligat a guanyar els dos pròxims partits per no quedar eliminat, i qui no aixeca cap és el Manchester United, que va perdre 4-3 al camp del Copenhagen i es complica la classificació. De fet, és el QE i no depèn ja de si mateix.
més enllà del futbol, l'imatge lamentable és la dels seguidors radicals del Benfica encenent bengales i llançant-la des de dalt als aficionats de la Real Societat que estaven a sota. Per sort no en van tocar cap. La policia basca ja ha identificat 4 dels brètols. Però això no és tot. Abans del partit hi va haver batalla campal entre els ultres dels dos equips a l'estadi. 4 detinguts i 10 ferits. Mentrestant, a banda de la classificació pels vuitens, l'actualitat a Madrid té dos noms propis, Mbappé i Piqué. Pel que fa a Kylian Mbappé, Florentino Pérez ha descartat definitivament el fitxatge d'Mbappé, encara que no renovi amb el PSG i queda lliure a l'estiu. Ha avançat aquesta nit la cadena SER, que assegura que la decisió obeeix al sou, que serien uns 20 milions d'euros, i aquí afegeixo la prima de fitxatge, la nova política de fitxatges del Real Madrid, que s'incorpora jovent, i Mbappé diuen que és molt gran perquè en té 26, però i l'animadversió de part del madridisme que no perdonaria el jugador que els hagi plantat dos cops. Bueno, jo crec que el tema és el tema dels calés, la resta són pinots. Ahir van preguntar a Ancelotti sobre la qüestió, se'n va rentar les mans, però sobre Gerard Piqué sí que es va mullar. A Madrid han causat malestar les seves paraules d'ahir al Monarracú, l'exjugador del Barça, va dir que l'última Champions del Real Madrid no serà recordada pel bon joc a diferència de la Champions del Barça de Guardiola de l'any 2011. Ancelotti li va respondre que no sap de què parla.
És evident que ells han guanyat, crec que són 13 o 14 Champions i que són l'equip que ha guanyat més a Europa, però quan nosaltres guanyem és recordat per sempre. Quan ells guanyen és una més, l'última que van guanyar, que va ser un miracle, no serà recordada mai.
Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14.
Avui els diaris de Madrid es fan especialment ressò d'aquestes declaracions de Piqué al Monarracú. En canvi, a Catalunya l'enfocament és molt diferent, Albert Pedrol.
Tant el diari AS com el Marca destaquen el moment en què Piqué va comparar les Champions del Barça i del Madrid i titulen la darrera Champions del Madrid va ser un miracle i ningú no la recorda. A més, el Marca afegeix que Piqué va ser molt crític amb el joc de l'equip blanc, mentre Santi Jiménez conclou a l'AS que l'excentral continua en forma i que segueix deixant titulars cada cop que parla. Al País, Rafa Cabeleira escriu que costa pensar en un escenari sense cataclisme que ningú arribi a oblidar l'última Champions dels Blancs. La qualifica, a més de proesa com poques s'han vist en la història de l'esport, però entén que Piqué es referia que el futbol del Madrid, segons l'excentral, no es recordarà per no arribar als seus estàndards. I, en canvi, a Catalunya, els diaris se centren en la defensa de Piqué a Xavi després de la derrota contra el Shakhtar Donetsk. Mundo Deportivo titula Piqué aposta per Xavi. El diari Sport destaca la frase s'ha de tenir paciència amb Xavi i La Vanguardia subratlla que Piqué no veu ningú més capacitat que el tècnic de Terrassa per tirar endavant la situació.
Més enllà d'això, Piqué també va defensar, i molt, Xavi Hernández.
El Xavi, hòstia, és de la casa, coneix la casa millor que ningú, porta moltíssims anys des de ben petit, ha mamat la manera de jugar. Jo crec que ara mateix no hi ha ningú millor que el Xavi per poder intentar donar-li una volta això i tornar a jugar bé.
I Piqué també va reflexionar sobre la pressió mediàtica que pateixen els personatges públics.
Si jo, durant el meu any 22, que potser va ser l'any més que van passar més coses, des de, òbviament, la meva separació, la meva retirada, si jo li hagués donat importància a tot el que es deia de mi, jo ara mateix, vamos, estaria tancat en un pis o m'hauria tirat un sisè. I jo et diria que no vull parlar del tema ni parlarem, no. Que tot el que s'ha viscut, la gent no sap ni un 10% del que ha passat de veritat. Però tampoc vull que s'ho tipi, és algo privat, és algo meu. És algo que no vull que la gent sàpiga.
Per cert, pels amants de la Kings League, Gerard Piqué també va anunciar sorpreses a la fase final de la Kingdom Cup, que és aquest nou torneig que es resoldrà al Palau Sant Jordi el pròxim dia 25. Ja hi ha artistes convidats com els Tietz, però Piqué va avisar que la setmana que ve es farà pública una altra gran actuació. I a Girona, David López ha demanat perdó públicament a l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias, aquella que el central va acusar d'insultar-lo a la mitja part en un comunicat del partit contra l'Almeria. En un comunicat diu David López que va malinterpretar les paraules de l'àrbitre i que confia en la honestedat dels àrbitres. Ai, senyor. I atenció amb això, el Girona es podria quedar sense Savinho tot un mes. Resulta que la selecció del Brasil sub-23 l'ha convocat per disputar el preolímpic entre el 20 de gener i l'11 de febrer. Si va, es podria perdre fins a 6 partits entre Copa i Lliga. Tot i això, el Girona no està obligat a cedir-lo perquè els jocs no estan inclosos en el calendari FIFA. I en bàsquet ahir la penya va perdre 12 punts contra el London Lions d'Anglaterra i ara sisè al seu grup de l'Eurocup de bàsquet.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bategen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí al trànsit, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Encara hi ha només un carril obert a l'AP7 per l'incendi d'un vehicle en sentit nord entre la Roca del Vallès i Cardedeu. El tram entre Arbós i Sant Jaume dels Domenys en aquesta mateixa AP7, però a la demarcació de Tarragona també es talla un carril ara per un accident, igual que a la C33 a Llagosta en sentit nord, amb més intensitat de circulació. I finalment parlem de l'avaria d'un vehicle, la C26 a Castellar de la Ribera, que fa circular els vehicles per un pas alternatiu en els dos sentits de la marxa. Les pluges en alguns punts han fet que la cosa vagi més lenta en general aquest matí en alguns trams, amb 4 quilòmetres encara de molta congestió a la C58 en sentit sud des de Terrassa o a la Ronda Litoral, que torna a registrar més cues en sentit Llobregat. Són 9 quilòmetres ara entre Sant Adrià i la Ciutat Vella. És tot des del RAC. Bon dia.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'una relació que ha quedat en l'aire, la de Gerard Piqué i l'Angelines de la competència. Com sentíem fa un moment, el qui va ser futbolista del Barça va passar ahir pel món a RAC1 i evidentment l'entrevista no va passar desapercebuda per l'Angelines. Tal va ser el seu interès que em va començar a cridar i em vaig haver d'entrar en directe a la competència per aclarir-li alguns dubtes.
Jordi, saps on estic asseguda?
A la cadira.
La cadira, eh?
No, ja. Porta mussel de la Gren.
Què dius ara?
París.
I llavors va aparèixer la possibilitat que potser, i només potser, algun dia Gerard Piqué podria enviar-li un missatge a l'Angelines.
Sí, jo
crec... Per favor, perdona, avui s'ha fet una fotografia amb l'Agustín, amb
l'Agustín,
eh? Amb l'Agustina,
sí. I el marit aquí, pobre, aguantant.
Sí. És l'autèntic que tota aquesta història.
Per favor, si em pogués acabar una felicitació, un saludo per la nota del WhatsApp o algo que li repassaria a l'Agustina per la cara.
Tal era la il·lusió que, és una bestiesa, li vaig... acabar apropant el mòbil perquè es posés en contacte amb el mateix Gerard Piqué.
Vols enviar un missatge? Oh!
I és que va caure al terra. L'Angelines va caure al terra de l'estudi. Però li va enviar el missatge aquest.
És el Piqué?
Sí, sí.
Que li deve patar l'orella. Gerard, per l'amor de Déu, sí que posa, mira, Gerard Piqué, i entre parèntesis posa bo.
En tenia uns quants.
És el telèfon d'ell, és el telèfon d'ell.
Gerard, que està fent la nota.
T'envio petons a les galtes.
Sí.
A totes.
Bé, doncs ara la pilota està a la taulada de Gerard Piqué. I mai més ben dit.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 18.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barall i els periodistes Pere Mas, Joan Julivert i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pere Mas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, amb alegria, amb exactitud i felicitats a la Neus Tomàs. I ella ja sap per què.
Bon dia, Neus Tomàs.
Bon dia.
I per què hem de saber per què no podem saber els motius? Aquests misteris del
sí,
Pere Mas...
Sí,
sí que el podem saber.
Bueno, dedueixo per què és. Per lo que hem comentat ara abans d'entrar, dius.
Sí, sí.
Ah, perquè el Nacional i nosaltres ahir vàrem publicar que això
sí,
seria avui.
Sí,
i llavors
sí.
Ell...
Van ser els primers d'entrar a l'hotel.
Sí,
també.
I llavors ell diu que a l'haver-ho publicat nosaltres va pensar que potser podia ser així, cosa que està l'Honora com a lector del diari i del Nacional, suposo. I ja està, i llavors hem comentat que havíem dormit poc i que hi havia gent molt nerviosa perquè s'hagués publicat i ja està, aquestes coses. Oh. Coses de periodistes, ja està, no té més.
Hola, Concepció Barrell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Hernández, que trepitja el capoll, bon dia.
Què tal, Jordi Basté?
Molt bé.
Avui has dormit bé, eh? Se't veu, eh? Se't nota.
Sí, és que m'he dormit.
És l'única bruixa, eh?
Però s'ha enxivat, també.
No, no, amor, que li tinc al Jordi, però que no.
S'ha perceptiva.
S'ha enterat tot Catalunya, perquè ho han perquè la secta de les 6 ho hem escoltat.
Bueno, jo t'he sentit a les 6, eh?
Ha passat una cosa que és tremenda, que és que normalment, aviam, vosaltres... Clar, és que vosaltres no us lleveu mai a la mateixa hora. Normalment no us lleveu mai a la mateixa... Sí?
Sí. Sempre a les 6.
Sempre, sempre.
Sempre.
I tu et poses el despertador cada dia o el deixes d'aquests que...
El deixo programat.
El deixes programat. Sí, sí. I tu també?
Sí, no. en són més d'una casa, però sí.
No, jo mai. Jo me'l poso cada dia. I ahir no me'l vaig posar. O sigui, jo, com soc toc, hi ha 7 coses que faig cada matí. Set. No, home, hi ha 7 coses que jo faig cada matí.
7 és una manera de parlar, són 7.
Són 7. Són 7 coses que faig, que tampoc venen al cas ara, però 7 coses que o faig el dia abans o he de fer abans de sortir de casa per anar a treballar. O sigui, d'agafar l'esmorzar... algunes coses, igual, agafar l'esmorzar, posar-me les pastilles que em prenc amb una butxaca, tal,
sí.
I una de les coses que faig el dia abans és posar-me el despertador, i ahir aquesta em vaig oblidar. I llavors, què passa? Doncs que m'han vingut a despertar. Si m'he despertat, jo crec que m'he dutxat en temps...
Record. Qui t'ha vingut a despertar?
El Jordi Ramos.
O el tio més pesat de Catalunya, com tu dius sempre.
Bueno, sí, el més pesat de Catalunya, però el més sacrificat també.
Però t'ha vingut,
vol dir que no ho ha fet a través del telèfon.
No, perquè clar, perquè jo el mòbil el tinc... Jo dormo en mode avión.
O sigui, que això que s'ha difamat...
S'ha de venir presencialment.
Sí, això que s'ha difamat... És que jo t'he sentit a les 6.
No, i llavors què fa?
Estic dormint. Cosa,
ja, dir, però ha portat esmorzar o no?
Què passa?
No, perquè
aviam, he fet una broma jo, que és que, perquè d'arribar he arribat. Ha vingut, ha trucat el timbre de casa a les 6 menys 20, o 25, i llavors m'he dutxat en temps rècord i m'he arribat aquí, i jo he arribat aquí a la ràdio a les 6:01. Però i mentre veníem cap aquí anava parlant amb gent que ja estava desperta o senzillament que no ha dormit aquesta nit per informar del que ha anat passant amb aquest acord del qual ara
parlarem. Has aprofitat un fet cert, que era que estaves parlant fons.
Correcte.
Per justificar un retard, que has dit que era culpa de les fonts,
però tot és veritat.
El Bartolí ha dit 6:03, 6:04.
Sí, sí, el Bartolí
és un retard.
Sí, sí.
Però la denúncia... Amb atenció, on és intempestes.
S'ha produït tot, és un retard.
Però tu l'has acusat de xivar-se al director.
No, no, però ell diu que no. Ell tres nassos ha dit que no.
El director aquell hora està escoltant, vull dir que ja se n'adona les coses ell solet, no?
Bueno, què més, va. Són les 9:22. Ara de seguida, espera que tinc una... Bueno, hi havia un programa a Ràdio Barcelona fa molts anys. Molts anys, que portava el Josep Cuní, que era a la Ràdio Weekend, a Ràdio Barcelona, que hi havia una prova que jugàvem el meu germà i jo, que era seguir la unitat mòbil de Ràdio Barcelona, quan anava per allà, anàvem, eh? És a dir, deia, això ho he fet alguna vegada al Bundó, que era una cosa que estava molt bé, a mi em divertia molt, buscava una mòbil, es deia, esteu en un carrer que té nom de... que té nom de rei. I llavors es buscava aquesta mòbil, no? I llavors aquest espai es deia Ratón que te pilla el gato. Ratón que te pilla el gato. Doncs hi ha una persona que va amb la unitat mòbil de RAC1 per Brussel·les, Ratón que te pilla el gato.
Home, mític.
Pentinant hotels, aquestes coses.
El mític Lluís Tovar.
No dorm, Tovar.
Hola, Lluís Tovar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi. Jo crec que faré el que has fet tu, eh? Quan acabi tot això, un mode avió... Sí. I ja em despertaré quan, escolta'm, que no em vingui ningú a despertar, i igual em desperto al migdia, però és igual. Vull dir que ho farem amb ganes.
Deixa'm-ho dir així, que són molt pesats, Tovar. Són molt pesats.
Molt pesats. Molt pesats. A més, he desenvolupat, crec que l'última setmana, 12 detectiu, eh? És a dir, infiltracions dins d'hotels... endivinacions màgiques poden estar aquí, suposicions, he conegut una mica més passadissos del Parlament Europeu. Bueno, traiem coses positives també d'aquesta setmana.
Sí, hi ha una cosa que està molt bé, que és que sempre hi ha algun xerraire de més, no? Pues això està bé, perquè si no hi hauria periodisme.
Sí, algú que, bueno, que fa alguna insinuació, que no t'ho diu obertament, però ja saps més o menys per on va. No? Jo de tu em faria caure aquí algunes suposicions d'aquestes, que no t'acaben de dir res, però t'ho diuen tot. I per tant, sí, al final cada dia ens ha costat més o menys, però hem acabat adivinant on eren uns i altres. El que més fàcil ens ha posat de dia ha sigut Santos Terran, que no s'ha mogut del mateix hotel, porta pràcticament des de diumenge tancat allà. L'hem vist sortir a dinar algun compte de ocasions i ahir volia sortir a sopar i es va trobar dues coses. D'entrada, una pluja ja habitual a Brussel·les, i després va trobar unes 20 persones d'ultradreta davant del seu hotel escridassant i amb crits de Puigdemont a prisió, Sánchez traïdor. És a dir, que aquí també hi ha arribat aquestes protestes, també han arribat aquí.
Yeah. Hola, Adrià Santasusagna, cap de política de RAC1, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, com estem?
Doncs mira, fatal, com sempre, perquè ens hem d'enganyar. Tu també has dormit poc, oi, fill de Déu?
Sí, ja portem uns quants dies que això semblava el dia de la marmota, d'estar pensant i dient que això semblava imminent, però avui sembla que sí, perquè hi ha bastanta gent que, de fet, està anant cap allà. No directament, via Amsterdam, via París, via altres llocs d'Europa, perquè la majoria de vols directes a Brussel·les estaven esgotats. Sabem que hi ha bona part de la permanent que està pujant cap a Brussel·les, per tant, Tobar, prepara't perquè venen cap aquí. I...
és una pel·lícula de por, ja vienen! S'està
llegando! Menjana Erra, que és la presidenta del Parlament i que avui hi ha ple i que, per tant, ella, tot i ser formar part del secretariat, no pujarà cap a Brussel·les. Pel que sabem, més o menys, el que hauria de passar les properes hores és una fotografia entre Turull i Cerdán, diguéssim, signant l'acord. Primer hi hauria una roda...
Espera un moment, diria que saludo també l'Armenteres. Espera't un moment. Armenteres?
Hola, bon dia, bona hora.
Què?
Deixem constatar aquests nervis que deia la Neus Tomàs en un punt al diario.es ahir a la nit, publica que l'acord es farà oficial avui, i el senyal més clar és que aquests dies, clar, anem tots bojos enviant missatges que amb molta dificultat tenen resposta o no en tenen directament, i ahir el PSOE va començar-ho a negar. Fins al punt de dir després que la negociació duraria durant tota la nit, deu haver durat moltes hores, perquè efectivament sembla que s'està desencallant definitivament.
Va, mira, jo faig una cosa, jo explico el que sé. El que sé per Junts per Catalunya, pel PSOE, per Déu Nostre Senyor, per Jordi Armenteres, per Adrià Santasusagna i pel que m'ha informat Lluís Tobar. Per tot això, jo us explico el que sé ara així. I feu esmenes, el que digui jo, tant la Neus Tomàs, el Joan Julibert, el Pere Mas, la Concepció Barai, la Mònica Hernández i, evidentment, el Lluís Tobar, l'Adrià Santasusagna i el Jordi Armenteres. Això és el que hem explicat nosaltres. Efectivament, ahir hi ha algú que va ràpid a informar, perquè hi ha gent que té moltes ganes d'informar d'aquesta notícia. El PSOE ho necessita molt, però Junts també. O sigui, els dos ho necessiten molt. Bé, llavors, ahir hi ha un principi d'acord, però falten serrells que encara falten ara, eh? O sigui, ara, si tu dius, està tancat? No. No està tancat. Quan diu, no, hi ha un acord? No. És allò que en el futbol, per això la futbolització de la política, és allò que en diríem un principi d'acord. I que m'agrada molt aquesta paraula en castellana, que és, queden alguns flecos. Val? Però són serrells que no tenen, en principi, cap importància com perquè es pugui trencar. D'acord? Això és el que hi ha a hores d'ara. Ahir a la nit, això es tanca de cap matinada. De fet, els negociadors de Junts per Catalunya, ahir a la nit, aquesta nit, s'han reunit tant que no han dormit. O sigui, no han dormit. O sigui, literalment no han dormit. Allò que no és que han fet una becaina. No han dormit. Tant que han convocat a tota la permanent, com ara molt bé explicava l'Adrià Santasusagna. No han dormit, no només això que no han dormit, sinó que han hagut de buscar vols per anar-se'n cap a Brussel·les. Hi ha un problema, que hi ha alguns vols de Brussel·les que estaven plens. I per tant hi ha hagut algú que ha hagut de despenjar d'aquest vol, com ara també deia l'Adrià Santasusagna, i posem noms i cognoms. Albert Batet i Pep Rius, i Josep Rius, han hagut de viatjar fins a Amsterdam per anar després cap a Brussel·les. Vals? Que és allò que deia també l'Adrià, ara venen, ara venen, efectivament, que vagi esperant perquè ja estan venint tots. Què passarà ara? Hi haurà una reunió de Junts per Catalunya aquest matí, quan hi arribin. Perquè, tant, hi ha hagut tres persones clau en aquest acord. Tres, que són Carles Puigdemont, Jordi Turull i Miriam Nogueras. Després hi ha hagut altra gent al voltant, aquí hem de comptar Alai, Gonzalo Boye, etcètera. Val? Això no. Quan es reuneixin, posaran hi haurà l'explicació pertinent, també dic que ja van ensenyats, els altres, i no van allà dient, ara llegiu-me totes les... Ja han pujat, fa uns dies van pujar, o sigui, ja saben de què va la història. Què passarà? Ja, el que em diuen és que ja hi ha també una altra corda, saps allò que deien sempre, què falta? El relat. Hi ha un acord també pel relat. I aquest relat serà important, fins i tot l'ordre. I l'ordre seria que primer aniria el PSOE a fer la roda de premsa, que seria, en principi, Santos Cerdán, a Brussel·les, i després Carles Puigdemont amb Junts per Catalunya. Però també no es descartava que hi hagués una aparició conjunta. Que això és l'únic ara, també, si algú sap, també m'ho explicarà. I, clar, quan deia, investidura, per quan serà això? Després entrarem en els detalls del famós punto F. El famós punto F, que aquí són quatre els partits que hi han d'estar d'acord, que són Junts, el PSOE, Esquerra i Sumar. Val? Però sembla que també s'ha desencallat aquest punt, que és el tema de, hi ha un punt del lawfare i tot això, que veurem aquí segurament els altres saben més que jo. Però l'altre tema és el tema de quan serà la investidura. Podria ser demà? Sí, clar que podria ser demà. De poder, com va explicar l'Armenteres l'altre dia, es pot. Just. Es podria fer el cap de setmana? Home, tocaria que fos el cap de setmana. Però amb l'excusa de que demà falta el PNB i que, per tant, encara s'ha de fer els paravents al PNB, i ja ho direm, bueno, potser anirem la setmana que ve. No és pel PNB, és perquè els senyors i senyores diputats foten el camp perquè avui és festa a Madrid, que és l'Almudena, i tenen 4 dies de festa, amb la qual cosa no els cridaràs ara per venir el cap de setmana i els hi fotis el pont en l'aire. Que també no passa res, que sigui la setmana que ve. Serà dilluns? Difícil. Serà dimarts? Difícil. Serà dimecres? Bastant més probable. A partir de dimecres tot és més probable. Per què? Per què? Doncs perquè, primer, pel calendari final és molt important que anirà lligat a que es tanqui el codi intern. Això del codi intern em recorda molt aquella pel·lícula, El Código Rojo, de la pel·lícula del Jack Nicholson, Todos los Hombres Buenos, amb el Tom Cruise. El Código Rojo del Junts per Catalunya, que seria, primer, executiva del partit, segon, Consell Nacional del partit, i tercer, com van prometre, la consulta als militants, com va fer el PSOE el cap de setmana passat. Per tant, això no ho podem fer demà. Això vol dir que ens anem a la setmana que ve entre una cosa i l'altra. I per tant, dimecres, dijous de la setmana que ve, podria ser el debat d'investidura que tothom preveu que serà d'un dia. Per què? Doncs perquè ja sortirà escollit Pedro Sánchez en primera votació. Val? I fins aquí les notícies. Està d'acord amb el que he dit Jordi Armenteres? Sobretot, el cap de política de RAC1, sobretot Adrià Santasusagna, Lluís Tovar, la senyora del diari Oponesa, la senyora militant del PP, l'ull de poll, estan d'acord o no? Pues esperin i m'ho expliquen. Oi, calla, Noemí, hola.
Hola, hola, ja sóc aquí.
Ah, mira, t'arradines.
Moltes vegades penses que no. I després passa alguna cosa i t'adones que és que sí. I això passa així amb el Dia Mundial del Shopping al Cort Inglés.
Dia Mundial del Shopping, anem pel
Pedregar. Amb milers de productes a preus increïbles, amb els que és normal caure amb la temptació. En alimentació, pernil d'encevall ibèric raça 50% ibèrica, peça de 8 quilos, a 99 euros. Surt a 12,38 € al quilo. I a més tens un 10% de regal en totes les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 30 euros. Amb la targeta del Cort Inglés o comprant a través del seu web o app, amb qualsevol mètode de pagament. Consulta en condicions. Targeta emesa per Financiera El Cort Inglés i subjecta a la seva aprovació. Consulta en condicions i marques participants al departament o a elcortinglés.es. No acumulable a altres promocions. En fi, ja ho veus, com per dir que no, cedeix a la temptació. Milers de productes a preus irresistibles t'esperen del 9 al 12 de novembre al Dia Mundial del Shopping. A Supercor Supermercats, Hipercor i Supermercat El Cort Inglés. I per gaudir en família, aquest dissabte al Cort Inglés de Girona a les 6 de la tarda hi haurà un espectacle diferent i entretingut protagonitzat per titelles i objectes reciclats titulat On és la pua? I al Cort Inglés de Cornellà a 6:45 de la tarda titelles d'un conte molt conegut, la que escombrava l'escaleta. Tothom hi és convidat. Que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, adeu.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a plandereecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Encara no has tastat el licor crema d'arròs de Segadors del Delta?
Licor crema d'arròs de Segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
Licor crema d'arròs Segadors del Delta. Sabor únic i original.
L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condicions a citroen.es.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no ser una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Tranquils, que no ha passat res en aquest temps que portem de publicitat a les 9:38. Adrià Santasusagna, anem per aquí o què?
Sí, anem per aquí. De fet, el que és possible, bastant possible, és que un cop s'hagi anunciat aquest acord, evidentment, es reuneixi l'executiva, que es convoqui aquesta consulta de militància per aquest cap de setmana i que aquest dissabte es faci també al Consell Nacional. És a dir, que el que és la part interna de Junts es podria tancar ja aquest cap de setmana. Igualment, amb el, diguéssim que el Congrés, això serà l'Armentera, ja podria anunciar la data quan volguessin, demà mateix, i els tempos interns de Junts per Catalunya són aquests. Deixeu-me dir que qui s'ha quedat al Parlament dels membres de la permanent de Junts per Catalunya que han estat citats a Brussel·les és Anna R i també Aurora Madaula, que són les dues persones que formen part de la mesa del Parlament que avui hi ha ple. la cosa va per aquí. És veritat que Junts diu que està tancat al 99,9%, que falta un petit detall, però que vaja, que tot apunta això, que primer hi haurà aquesta fotografia, després roda de premsa del PSOE, després roda de premsa del president Carles Puigdemont, i a partir d'aquí, doncs ja la pilota passarà a Madrid.
Armenteres?
Posem-hi calendari. Primer pas, registre de la llei d'amnistia al Congrés, que es farà telemàticament, en principi no hi haurà foto, avui l'excusa seria perfecta, però el registre està tancat per ser festiu. Segon pas, efectivament, com deia...
Té nassos, perdó, perdó. Té nassos que el registre estigui tancat perquè és festa a Madrid, eh? Té nassos, eh?
Ara, el registre va de 10 a 2 i de 3 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres. La resta, telemàticament, no té més. També et diré que des del PSOE ens apuntaven que la foto incomoda. La foto de presentació de la llei d'amnistia al registre del Congrés pot incomodar, per molt que l'independentisme, una part de l'independentisme, l'estigui demanant. A partir d'aquí, amb la llei registrada al Congrés dels Diputats, convocatòria del ple d'investidura, això ha de ser una compareixença de Francina Armengol. Tercer pas, dimarts de la setmana que ve, mesa del Congrés que qualifica la proposta i, per tant, comença a tramitar la llei d'amnistia. Amb tot això fet, aniríem a ple d'investidura dimecres que ve, primera votació dijous, surt per majoria absoluta i, per tant, Pedro Sánchez el poden investir el 17 per prendre possessió del càrrec, el 16 investit. Pedro Sánchez, que... va fer l'última roda
de premsa el 27 d'octubre. Perdona, 16 és dijous?
Sí, i 17, 16 votació, vale. I el 17 va a Zarzuela.
I ja dona la llista de ministres.
Això després, sí, el mateix 17, en principi, el divendres 17.
Molt bé. Què més deies, Armenteres? Perdona que t'he tallat, eh?
No, última roda de premsa de Pedro Sánchez el 27 d'octubre, des de llavors no el sentim, va fer una roda de premsa a Brussel·les. En principi, ell, si ha de dir alguna cosa, no serà fins aquest dissabte a la cimera del socialisme europeu a Màlaga.
Tenia previst a Sánchez potser alguna entrevista amb algun mitjà, que això anomena nacional, però potser jo crec que el que farà és esperar-se, que seria el més lògic i diguem el més racional, esperar-se al debat d'investidura. Però veurem. Aviam, Tobar, tu què dius?
Sí, el que apuntaven ells, si és la idea que ens han dit aquests dies, la coreografia seria la següent. Primer, la firma del pacte en un lloc encara per determinar. S'havia apuntat potser l'hotel on s'estava allotjant a Santos Cerdán, però s'ha d'acabar de veure. La firma seria entre Santos Cerdán i hauria de ser segur o Jordi Turull o Laura Borràs, que entenem que serà Jordi Turull, perquè té un càrrec dins del partit. Carles Puigdemont no té cap càrrec i, per tant, la firma l'ha de segellar algú que tingui un càrrec en el partit, tot i que Carles Puigdemont, si volgués seria la firma, també hi podria ser. Això ho decidiria cada partit. I després d'aquesta signatura, l'ordre, ho apuntava l'Adrià, és primer Santos Cerdán, s'apunta cap a les 12 del migdia, i després Carles Puigdemont. Fons socialistes ens han dit ara que, de moment, en les properes, com ahir, properes dues hores, que no esperem gaire cosa, que s'està tancant la logística i que, per tant, fins a quarts de 12 no esperem gaires novetats. Però bé, tot pot canviar a darrere d'hora.
Vale, tot això, mentrestant, un dels vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial, que es diu José María Macías, ha parlat amb la Gemma Nierga. I tot i que encara no es coneix el text de la llei d'amnistia, defensa que és inconstitucional. Per què? Doncs perquè l'única finalitat que té és que Pedro Sánchez pugui aconseguir la investidura.
Oh. No només és que es produirà aquesta situació d'impunitat, sinó també la raó que va expressar el president del govern a la seva declaració del dia 28 d'octubre sobre quina és la finalitat d'aquesta proposició de llei, que és senzillament poder constituir un govern i continuar manant. I això no pot ser mai la justificació d'una llei. Tenint en compte això, no hi ha cap precipitació. Uh-huh. Manar per manar no és mai una justificació legítima segons la Constitució. Llavors, encara que sigui per repartir llaminadures, una llei amb aquesta justificació mai seria constitucionalment acceptable.
Interessant això que diu.
Però, perdona, Jordi Maria, que sí, talli, eh? Sí. Ho va dir Pedro Sánchez? Perquè vaig sentir que va dir per Espanya. Si estem parlant d'aquella compareixença que era un dissabte, que és el primer cop que menciona sí, l'amnistia. Va ser 3 dies abans de la firma, de la foto amb el Santos Cerdán i companyia.
Aneu apuntant coses perquè jo us llenço tota la informació i ara sí que us deixo vosaltres i jo callo. Això Tot això, si avui a l'acord, com és previsible, fa que avui no hi ha... no juga el Madrid al Bernabéu. Per tant, avui pot haver-hi problemes. No sé si Armenteres, des de Madrid, té alguna informació que això pugui anar per aquí.
Sí, és un temor molt real. De fet, ahir la policia va dimensionar tot el dispositiu policial tenint en compte que jugava al Madrid, precisament perquè hi havia raons vàlides per pensar que els ultras no hi arribarien, com efectivament no van arribar a Ferraz, i quan ho van intentar molt tard es van trobar que quedaven bloquejats a 3 o 4 cantonades, per tant ja no tenia gràcia la protesta, perquè de cap manera podien arribar a Ferraz, i en canvi avui es pot tornar a encabronar tot, a més sent un dia festiu, i tenim present que hi pot haver l'acord.
I aquí veurem què passa ja no només a Ferraz, ja no només a la Gran Via, sinó que a la Moncloa. Perdó, a la Moncloa, al Congrés. Fins i tot al Congrés. Però veurem. Aviam, ara sí, va, deixem-ho córrer. Aviam, qualsevol cosa... Adrià, Armenteres i, sobretot, ara també Lluís Tomar...
Foto... Ui, Jordi, digues,
Armen.
Foto de l'Antolín. L'Antolín, ho explicàvem ahir, ai, la foto que ja penja al dircom del PSOE.
El del xandall?
No! Moment,
coi. Sí, el del xandall. Sí. El Pere Mas ho diu perquè hi ha una fotografia de Brussel·les on el van pillar ahir al matí que venia de fer esport i anava amb xandall. I llavors hi va haver un hosti. Si fins i tot s'han portat el xandall a Brussel·les, és que realment pretenen ser-hi molts dies. Mira, la foto enigmàtica d'aquest matí és una noia tota vestida de vermell, per tant podem dir que és el PSOE, que és el progressisme, que és un acord progressista, com escridassada per una quinzena... de persones que...
Ai, mira, de debò, aviam.
La tens, la foto?
Sí, la foto la tinc, però no sé què...
Tu ets molt bo descrivint aquestes coses.
No, és una noia...
Aquesta noia representa el PSOE, oi?
Vestida vermell Almodóvar, que podria ser vermell PSOE, si vols, i al costat hi ha un grup de gent jove, diríem que tallada pel mateix patró, que tots van vestits igual, amb texans i amb una mena de bombers de color blau marí, però que no té res a veure amb neonazis ni res, gent jove i tal, que les cridassen, però no sabem per si admiració o per què. Si això, quina relació metafòrica té amb la realitat, no ho sé. Com diu l'Albert Sort, deu estar fent un curs d'intel·ligència artificial. Perquè si no, és difícil d'entendre. Digues, Tobar.
Que dic que el xandall que portava Ion ha sigut una mica un motiu de un indicatiu aquests dies. És un xandall que el porta tots els dies, llavors depèn del moment del dia, baixava amb camisa i altres que baixava amb xandall, no? I llavors els periodistes deien, si baixa amb el xandall és que no està passant res perquè està relaxat i està còmode, si baixa amb camisa és que està movent coses, però és un xandall que porta tots els dies posats i per tant ha estat un motiu indicatiu del que estava passant aquí a Brussel·les. Per apuntar...
Té una entrevista aquest senyor, també t'ho dic, perquè Déu-n'hi-do. Adrià, alguna novetat més?
No, estava veient aquesta fotografia també de l'Antolín i, bueno, jo veig clarament que és com la noia que va vestida de vermella de la baix, doncs representa el PSOE i el Pedro Sánchez, que surt victoriós, no? Ja. Tot i a darrere tota aquesta gent que està escridassant, que es pot interpretar com les manifestacions que hi ha davant de Ferraz, no? Que encara que la gent surti a escridassar i tot, doncs ells avui surten victoriosos i Pedro Sánchez serà investit.
Ja. Estem en una època de moltes metàfores, saps? Aquestes metàfores per amagar-se en la realitat. Avui n'hi ha hagut una altra del president Puigdemont que ha fet un vers del Salvador Espriu, que és l'Indesinenter, que és un poema del Salvador Espriu que no és nou. Sí, no, el poema ja sabem que no és nou, però utilitzar-ho políticament tampoc és nou, perquè ho va utilitzar David Fernández de la CUP en el seu moment per parlar del pacte que també hi va haver en el seu moment, i que no oblidem que és un himne de la lluita antifranquista a través d'una cançó que va fer fa uns anys el Raimon. Tot és molt complicat, Joan Julibert.
Sí, per cert, si no recordo malament, el pacte del David Fernández del que parla serà del 9N, Avui és 9N.
Que és curiós, és curiós perquè...
No
és casual, diguem-ne.
Sí,
el pacte amb Esquerra va ser el 2 de novembre, que és quan els presos entren a presó, i el pacte amb Junts és el 9 de novembre, anys que fa també de la consulta, doncs, del 2014, del procés participatiu.
Tot molt simbòlic.
Moment, que he rebut un missatge del David Fernández, que diu que no, que va ser el gener del 2016.
D'acord. No, no, jo per això he dit si no recordo malament.
Sí, el paper de la història, no? És aquest...
Val, una altra cosa que m'acaba d'arribar ara. El president Puigdemont no sortirà a parlar abans de les dues. Jo, de debò. De debò. Deixeu-nos en pau, tot. Fins abans de les dues no es preveu Carles Puigdemont. Perquè ho tingueu clar.
Té certa lògica, eh?
Sí, esclar, perquè si no costa, el, clar. Digues.
Si el PSOE ha de comparèixer entre 12 i quarts d'una, evidentment Carles Puigdemont voldrà escoltar què diu, preparar-se després lo seu, i això ja ens anem, això, a dues, quarts de tres, i més que no sigui primera hora de la tarda. Vull dir, això els tempos ja els dominarà junts, ara.
De totes maneres, vols dir que Puigdemont no sap el que dirà el PSOE abans que ho digui el PSOE?
No, tu, Jordi, has dit que hi havia un cert acord pel relat, no? També per com s'ha explicat això.
Sí, però el relat... El relat s'ha estudiat molt bé, perquè, per exemple, Santos Cerdán no és una persona acostumada a un relat públic. El dubte és, ho faràs... Suposo, Tobar, ho farà... Estem parlant d'hipòtesi i tot, eh? Sí, sí, és tremendo que estàs fent avui, eh? És de suposar que qui expliqui l'acord sigui Santos Cerdán des de Brussel·les, o potser es fa des de Madrid amb Félix Bolaños, o com anirà això?
No, no, seguríssim, aquests dies ens ha dit que si ja estan negociant la part amb Junts era Santos Cerdán, i la lògica, i tot, ningú ha dit el contrari, s'expliqui des de Brussel·les i sigui el propi Cerdán qui ho expliqui. Sí, no, no hi ha cap informació que apunti a altra cosa a hores d'ara, eh? Deixeu-me dir que el dijous passat també, no? Contigo empezó todo, doncs el dijous passat tot també estàvem així, pendents d'una compareixença, i després van canviar les coses. Però a hores d'ara està previst que sigui Santos Cerdán qui comparegui, sí.
Com ara em diu el Bundó, el xandall d'Antolín. Em riures que és de cachondeo, això, eh?
Sí.
El xandall d'Antolín sembla el nom d'un bar d'un poble de Segovia amb 300
habitants.
Aviam, Pere Mas, va, engega, va. Hi ha moltes coses.
És que m'he apuntat moltes coses aquí.
Endavant, i a partir d'aquí comença la tertúlia.
Un consell a Waterloo i a Brussel·les: si volen compareixer les dues, que compareixin les dues, i 35, que és el moment de l'inici de la notícia.
Entres en directe.
I a la cosa, entres en directe i et veu una quantitat de gent brutal, la compareixença en directe. A veure, això que està passant, podem constatar ja que és un petit miracle, no? Si ara busquéssim la tertúlia del mes de maig, no sé quin dia va ser aquí, te'n recordes que estàvem aquí i hi havia a Pablo Iglesias, crec que era un dilluns, per tant, que van dir, Pedro Sánchez ha convocat d'urgència una roda de premsa. L'endemà, no sé si de les eleccions municipals, o al cap d'uns dies, no recordo exactament.
L'endemà?
L'endemà mateix. Perquè, clar, el crit al carrer era, queremos votar ja, queremos aclarar les coses... Tot... Això el PP i companyia, que també ho torna a demanar ara, volen tornar a votar perquè, com que no han sortit pels daus, no els acaba d'agradar el resultat.
És el PP, Felipe González.
Bueno, també, és el PP, Felipe González, fa temps que és el PP, eh? Aleshores, és un petit miracle això que està passant. Constatem que és un petit miracle. Si tu et diuen fa un temps, català al Congrés de 24 hores pràcticament, una llei d'amnistia, no sé què dels trens, tot i que està una mica igualit, el Fla, el Paquí, el Pallà, la sensació, i Pedro Sánchez sortint-se com sempre, la sensació de supervivent d'aquest senyor de Manuel de Supervivència, o sigui, és important subratllar-la perquè no és només un cop de sort, alguna cosa més d'haver aquí. Llavors, sobretot el que està passant, és que hi ha moltes coses a comentar. Jo, mira, començaria amb una, que és... Jo no veia molt clar aquest tema d'aquesta mena de demora que sempre he atribuït a una gesticulació de Junts. Aquesta setmana de més que hem estat aquí tots a l'espera de que passés alguna cosa, per mi em va semblar, a part d'un atac de banyes, una mena de seguir demostrant qui té la paella pel mànec. Obro parèntesi. El PNB encara no ha dit el què. S'han quedat els últims de l'acord. Se suposa que investiran Pedro Sánchez des del moment que van dir que no investirien al senyor del PP, a Núñez Feijóo. Aleshores, deia que això que ha passat aquesta setmana, jo creia que era una cosa de gesticulació una mica perillosa i una mica innecessària. Recordis el segon tripartit que van fer president Montilla ràpid abans que algú es pogués rebotar. Hi ha vegades que les presses en política són necessàries. Aquí tinc la sensació que sense que ho hagi volgut ningú s'ha produït una mena de test de reacció de tot el que ha anat passant, m'explico. Allò dels lladres que van atracar un banc i que van abans i fan una mica de mini atracament per veure on estan les càmeres, per on surt el de seguretat, per quan tria arribar la policia, sabeu això de les pel·lícules? Bé, aquí hem passat una setmana que hem vist de tot. Hem vist, a partir de la famosa crida a l'Aznar, que no és una cosa baladí, el gran Juliana fa temps que està sorrent això i té raó, els jutges en tromba, el PP dient que el Congrés, perdó, que el Senat canviaran la llei perquè la tramitació en lloc de X temps trigui 3 mesos, les manifestacions diverses, tot un seguit de bueno, els pronunciaments del conseller del Poder Judicial, la imputació de Rovira i de Puigdemont, que és, o sigui, és delirant. El senyor aquest de la Unió Europea, el senyor aquest de la Unió Europea, que diu, escolti'm, vull explicacions sobre una llei que no existeix. Llavors, en aquest sentit, crec que ha sigut interessant veure un spoiler del que passarà a partir d'ara, i acabo, i després ampliem els altres temes, que és, això serà molt complicat. O sigui, no només mantenir cohesionada aquesta majoria de govern, la majoria d'investidura, que en realitat té poc en comú, llevat de voler evitar que el PP i Vox governin, sinó que serà molt complicat que això funcioni, que el poder judicial anirà, no sé si dir a sac, a full, com es diu ara, o com sigui, però el poder judicial farà tot el possible per posar totes les trampes, com hem pogut comprovar els propers dies, i una petita última cosa, sobre el compromís històric o el peix al cove, jo tinc la sensació, i ja ho discutirem, que això és més peix al cove que compromís històric, però bueno, ja podrem parlar. Hmm. Hi ha moltes més coses, començar per aquí per començar per algun lloc.
Saps com es diu el poble on va néixer Santos Cerdán?
És a Navarra, no?
Milagro.
Vaja.
És que un càstig que era un
no,
país
no, és
milagre.
Que aquest senyor li han de fer una estàtua a la plaça del poble i a la seu de Ferraz han de fotre la seva cara esculpida
allà. Tots els partits tenen senyors lobos.
Sí, aquest
és
molt senyor lobo.
I una mica aquesta figura, no? Per tant, allà el PSOE sempre deien que si això podia sortir seria perquè tenien algú com ell negociant, perquè ha negociat també, ell va negociar amb els acords amb Bildu a Navarra, vull dir que està acostumat. Bueno, més enllà d'això, amb això que deies de si avui hi hauria soroll o no a les, una altra vegada a Madrid, Jordi, el pseudo-sindicat, perquè crec que no se'l pot qualificar de sindicat encara que ells es bategin així, que es diu Solidaritat, que és aquest que és de Vox, ja ha demanat, ha enviat un missatge de hoy más que nunca todos a Ferraz, mobilizaciones constantes, per tant, bueno, tenint en compte que allà és festa i per tant no sé quanta gent hi haurà a la Sierra i a Cádiz, però, però l'apel·lació ja està feta. Respecte als passos que seguirà Junts, que és veritat que té l'executiva, té la consulta, ja fa dies que ho tenen preparat, serà online bàsicament. Hi ha una cosa interessant, i això ho estan fent tots, perquè tots, sobretot el PSOE, però pel que estem veient també Junts i en certa manera també ho va fer Esquerra, la militància dels partits s'ha pronunciat sense saber massa bé què estaven votant. És a dir, perquè avui no el tindrem, per exemple, el text de l'amnistia avui no el coneixerem, a no ser que canvi d'aquí al migdia la intenció dels partits, tindrem aquest acord marc, és a dir, sortiran dient tenim un acord, però el text com a tal, que és una mica el rovell de l'ou, no el coneixerem. Però bé, jo crec que hi ha una cosa que Junts ha jugat bé, en aquest cas crec que és mèrit de Puigdemont, però sobretot de Jordi Turull, i és que ha implicat els possibles sectors que poguessin complicar-li la vida a l'hora de votar l'acord, per entendre'ns els sectors potser més propers a Laura Borràs o la pròpia Aurora Madaula, que ara comentàvem aquí, que està al Parlament perquè està a la mesa, doncs han pujat a Brussel·les, Laura Borràs ha estat allà, i per tant és més fàcil que no hi ha, que la consulta surti sense cap problema, no? Per tant, diguéssim que s'ho han treballat abans. Jo crec que en aquest procés hem vist dues coses. Que el PSOE tenia molta més pressa que Junts. El PSOE, quan un cop hi va haver l'acte de la jura de la Constitució per part de Leonor, ja volia tenir-ho. De fet, alguns mitjans, no tots, van arribar a publicar això de que el dijous passat es registraria, que el divendres a la mesa ja es podria dir quin seria el calendari dels plens d'investidura, i Junts sempre va dir que aquestes presses no eren les seves, perquè també era un element de negociació seu, és a dir, una, dir que no et marcava el pas al PSOE, i dos, quan hi ha la foto de Bolaños i Junqueras i Junts entén que Esquerra s'atribueix una part de mèrits que no són seus, Esquerra diu que sí que són seus, per exemple, en el contingut de la llei d'amnistia, aquesta part famosa de si entrava o no el terrorisme, doncs això el que fa també és que Junts posi el fre i digui ara, doncs escolta, encara tinc menys pressa, no? Jo crec que el PSOE, que sabia que era complicat negociar amb els dos alhora, doncs probablement se'n va adonar que aquesta bronca que tenen els dos partits, en fi, està més àlgida que mai.
Val. Concepció Barai i després Joan Julivert, i si deia alguna
perdó,
cosa...
Perdó, una última cosa volia dir. Sí,
breu, sisplau,
molt ràpid. És un acord d'investidura, però serà interessant veure si potser no ens ho diran públicament, però no s'ha parlat només de la investidura, s'ha parlat també de la legislatura.
Mm. És clar.
Pressupostos, no pressupostos...
Esclar.
Veurem si ho diuen, com ho ha dit Esquerra, de si el PSOE compleix, nosaltres complirem, veurem si utilitzant una expressió similar o no, o si ho diran públicament, però el que és segur, i això no és intuïció, sinó que és informació, no s'ha parlat només de la investidura.
Li puc fer un altre subratllat d'una frase?
Sí, és ràpid, sí, sisplau.
Una frase. Gràcies, perquè si no...
Estic molt d'acord amb el que dius,
curt.
Però et faig un contrasubratllat. Per mi, quan es fan la foto Santos Cerdán i Junts, jo crec que ja està calendaritzat el què.
Sí.
O sigui, no és que el PSOE té presses i els
bueno,
altres...
I això, però
jo crec que aquí hi ha alguna part de la història que s'escapa.
No, hi ha l'element...
Si no, no s'haurien fet la
foto. Bueno, hi ha l'element aquest de lo d'Esquerra i hi ha l'element García Castellón, perdó.
Sí. Aquí, en coses, per cert, una cosa que és el que està passant ara, que és tot és preventiu. Les manifestacions són preventives. Ah. Tot és preventiu. Ningú llegeix la llei de l'amnistia i parlen els jutges. Tot és preventiu.